10 i 12 minuts al matí, que em feia de dies que no fèiem un mit. Acostumats com estàvem a esclar, a la pandèmia i a totes aquelles coses, ara fer un mit és com una mena de retorn al passat, però no es pensin que serà... Bé, la part bona serà que saludarem a la Beli i sabrem moltes coses. La part dolenta és que la saludem perquè darrere de tot això hi ha una declaració que ens feu l'alcaldessa Aurora Carbonell la setmana passada, en la qual s'anunciava directament que un dia o altre, que ara està per veure quan, Kansas Picnic i Club de Mar aniran a terra perquè aquesta és la decisió que ha pres el Ministeri. Contra aquesta decisió sembla que haver decidit en el seu moment que Kansas Picnic i Club de Mar serien protegits, encara que fos en l'àmbit local, no serviria de prou. Beli Artigas, bon dia, bona hora, bon any.
Hola, molt bon dia.
Va, començo per una cosa bonica, perquè també piulava ahir la Beli a partir d'aquesta, home, una remodelació per la qual el govern dels Estats Units es gasta una milionada pel seu consolat a Barcelona, que és un edifici d'Enric Sagnier.
És un edifici d'Enric Sagnier del 1914, de les germanes Godó, les van construir unes germanes, les germanes Godó, i ara el consolat ha decidit... El més important és que el consolat, jo això ho vaig conèixer quan vaig anar a treballar allà, que em van oferir fer l'estudi històric, per convèncer Amèrica que aquest edifici tenia que entrar dins dels edificis patrimonials i catalogats de la propietat d'Amèrica, dels consolats d'Amèrica. Vam estar buscant com fer-lo entrar, perquè patrimonialment és important, i sobretot les pintures del Darius Vilars. Però bueno, s'ha aconseguit, s'ha aconseguit. Em sembla que és dels 44 que hi ha a tot el món que entrarà dins d'aquest Hall of Fame, que es diu, de consolats patrimonials, que, bueno, i que això servirà per restaurar tot el que són les pintures de Darius Vilars, que són precioses, intentar retornar alguns dels mobles antics que potser es poden trobar, com la capella. Hi havia una capella amb un retaule de llimona que sabem quin era, a veure si el trobem. I res, molt xulo, un projecte molt bonic, la veritat.
I fins a quin punt ens exemplifica la importància de catalogar patrimonialment edificis i béns per evitar que en algun moment puguin estar sotmesos a determinades decisions o determinades actuacions. En el fons, això és igual a tot arreu,
I la importància també de gent que vol valorar-ho, perquè aquí s'ha demanat des de Barcelona, des dels responsables del Consolat de Barcelona, han volgut fer tot aquest esforç per demostrar als Estats Units i per demostrar als propietaris de l'edifici que aquest edifici val la pena i que aquest edifici val la pena conservar-lo, retornar-li la seva bellesa original, i si podem retornar-li algun dels objectes que hi havia, algun dels elements escultòrics o algun dels elements decoratius que hi havia, tornar-lo a tenir.
Mm-hmm. Com que la Beli ha format part d'aquesta comissió que ha posat en valor i ha tornat, diguem-ne, a tenir sobre la taula el catàleg patrimonial de Sitges, segurament valdria molt la pena que ens poguessis diferenciar, Beli, què és un bé cultural d'interès local d'un bé cultural d'interès nacional i fins a quin punt el grau de protecció és diferent per uns i per altres.
El grau de protecció és diferent, tant si és bé cultural d'interès local. Podríem dir que gairebé tots els edificis que ara han entrat a dins del catàleg tenen aquesta protecció, han adquirit aquesta protecció. El bé cultural d'interès nacional, teòricament, ja m'entendràs perquè ho dic, té molta més protecció i tindria que estar molt més controlat tant el que es fa a l'interior com a l'exterior. Però on hi ha la llei hi ha la trampa, i la trampa més bèstia que nosaltres vam conèixer va ser el dels museus. Els museus era bé cultural d'interès nacional i tot i així es van passar tot el catàleg pel forro i van fer el que es va fer. Pensem que l'Església té menys protecció, la nostra parròquia, la nostra Església té molt menys protecció, és bé cultural d'interès, jo diria que local encara. Ara estem, té molta menys protecció que els museus i fa por perquè si amb una protecció tan important com els museus es va poder fer el que es va fer, imagina't què es pot fer en altres espais.
Perquè l'Església, per sort, i ja que ens has posat aquest exemple, que és un exemple evidentíssim, òbviament, i que tothom pot tenir al cap, aquesta imatge, bé, que és la imatge, al cap i a la fi, més identificativa de Sitges, perquè l'Església, perquè la parròquia tingués la categoria de bé cultural d'interès nacional, què caldria fer?
S'ha de demanar. S'ha d'anar demanant, igual que es podria demanar, que es va dir que es demanava pels museus o per Sitges, es volia demanar la màxima, que és el de la UNESCO, forma part de la UNESCO, també s'ha d'anar demanant, per, igual que s'ha demanat que passin a ser bé cultural d'interès local, sí, que és important, perquè això també et dona al Prado, tots els, molts dels edificis que ara es volen restaurar i que s'han de conservar han entrat en aquesta protecció, que serveix, a part de, és el que hem dit, nosaltres es posen unes normatives, unes proteccions, hi ha unes lleis nacionals, locals, estatals, que marquen aquestes proteccions, però el que és important és que també es pot demanar subvencions, que és molt important, subvencions per conservació del patrimoni, si formes part d'aquest grup, diríem. Però bueno, s'ha d'anar demanant a ens superiors, en aquest cas m'imagino que seria cap a la Generalitat, a Patrimoni de la Generalitat.
Com que m'ho has posat molt bé, des del teu punt de vista, la façana de la parròquia s'hauria de restaurar?
Sí, hauria d'anar, però quina por.
Era previsible la resposta.
Vale. S'hauria de restaurar, sí. S'hauria de... Moltes coses s'han de restaurar, Sitges. Però hem de valorar tot el que tenim. Aquest any, per exemple, és el que ja passa... aquest any, el 1923, es farà 100 anys, el 2023, de les pintures dels sostres del Prado. S'haurien de restaurar. Tenim aquí una, fem broma, però potser tenim la Capella Sixtina. Què hem de fer? Hi ha tantes coses que s'han de restaurar, hi ha tants edificis a Sitges que s'han de valorar, però ja s'hauria de fer tan bé, que és una altra de les meves crítiques a les institucions, s'ha de demanar, potser no serà el millor, però s'ha d'intentar trobar la millor, el millor equip, la millor persona, amb un concurs públic, un concurs on hi hagin les idees, currículums. Se m'està dient que jo havia fet uns tuits aquests dies també a raó d'unes altres restauracions que s'estan fent a Sitges, de que vull que ho faci gent de Sitges. Evidentment no vull que ho faci gent de Sitges. S'ha de fer un concurs públic al millor, perquè tenim edificis importantíssims patrimonialment, tant del noucentisme, l'exemple d'arquitectura noucentista que ara tenim amb l'Escorxador, que és un edifici robust, un edifici que Josep Maria Martino, basant-se, evidentment, en el primer escorxador que hi havia de Gaietà, el que hi havia a l'Avinguda Sofia, que es coneix, però amb aquesta renovació de l'arquitectura, del ferro, com és el mercat, que, però això ho hem de valorar. Se li ha de fer un estudi històric importantíssim abans de restaurar un edifici. S'ha de buscar... els millors, que potser no ho seran, però ens han de mostrar un currículum, un coneixement, perquè estan tocant el patrimoni de tots. Ens estan tocant el patrimoni i gastant-se els diners de tots.
Anem per aquest minifil, que el fil és mini, però enllaça, i ens sembla que val la pena que vostès s'hi puguin passar, a un article de Critic Art on s'explica la història, en el fons d'aquests tres edificis, com són Kansas Picnic i Club de Mar, que han estat protagonistes aquests darrers dies a partir de la declaració que va fer l'alcaldessa en aquesta mateixa taula. Aquest minifilm de la Beli deia textualment: quina animalada enderrocar els tres edificis i que des de l'Ajuntament de Sitges no es faci tot el possible per conservar part important del patrimoni arquitectònic de Sitges. L'alcaldessa Aurora Carbonell confirma que el Ministeri, en repiula la Beli, la informació que vàrem donar en el seu dia, que el Ministeri de Transició Ecològica té molt clar l'enderroc de Kansas Picnic i Club de Mar per recuperar l'espai de platja. I la Beli continuava. El Picnic, 1944, és una obra primerenca del reconegut arquitecte Coderc, del qual molts pobles i ciutats en fan bandera. A Sitges tenim obres importants de Coderc, entre elles la Beli també assenyala, i en el seu blog es pot llegir tota la història del Chiringuito, i aquesta n'és una. 3. Hem perdut l'original del Casino Playa de Oro, edifici reciclat de part del pavelló de Txecoslovàquia a l'Expo Internacional de Barcelona de l'any 1929, però tenim el Kansas, que segueix la idea del Nautilus, establiment que ho va obrir l'any 1957 sobre on hi havia el primer. I, finalment, la Beli diu, potser la solució està en trobar altres usos públics per a aquests edificis, de netejar l'entorn de cadascun d'ells i així millorar l'entorn i que no siguin una pantalla entre el passeig i el mar. La Beli piula també en aquest fil de Twitter el dictamen de la comissió informativa de l'expedient del bé cultural d'interès local que va mereixer aquest conjunt de l'espai existent al començament del passeig marítim i acaba amb una crítica a l'entorn de si l'enderroc dels tres edificis pot ser una oportunitat per recuperar espais pel poble i si comencem recuperant el passeig marítim i treure la venda ambulant, alliberant l'espai públic. Aquest és el minifil que va mereixer la declaració de l'alcaldessa. És clar, tornaria per començar el que comentàvem fa un moment amb la Beli. Que aquest conjunt arquitectònic sigui bé cultural d'interès local no el protegeix prou davant la intenció del Ministeri, no?
No, si ells no accepten, tampoc sé encara, perquè no ho he mirat, no ho sé perquè ja no ho segueixo, si el catàleg, la revisió del catàleg està aprovat definitivament. Clar, en aquest, quan tu presentes un catàleg, hi ha tot delegacions que van els propietaris dels edificis o els veïns que consideren. No sé, no s'ha explicat tampoc, o no, això l'Ajuntament ho ha de saber, si el Ministeri va fer al·legacions, perquè aquest, teòricament són els seus edificis. Si el Ministeri ha fet al·legacions i no s'han contestat o s'han contestat, sí. A saber què és el que dic. Què s'ha fet? Que se'ls ha explicat. Coneixen la importància d'aquests edificis. Evidentment, com estan ara, no poden quedar. No pot quedar un espai que trenca, és un mur. No? Vull dir, quan parlem de patrimoni i de conservació del patrimoni, s'ha d'entendre que tot evoluciona. Aquests tres edificis, si em deixes fer un segon ràpid, tenen el seu origen a l'any 31-32. Hem de posar-nos en un moment de Sitges del boom, boom turístic, comença un petit, el primer boom turístic. Tenim la Terramar, necessitem potser més que boom turístic, que sí que ho era també, el que és les estiuejants, que necessiten viure de cara al mar, apropar-se al mar, que és el que es ven. Si els turistes, tots els que havien comprat les cases de Terramar o que venien a estiuejar a Sitges, venen pel mar, evidentment, i per tot el que et dona el mar.
Perquè faig un parèntesi moment, aquí, Beli, el passeig es va inaugurar l'any 26, no?
Sí, cap al 26 s'inaugura el passeig i ja hi ha un projecte de fer-hi uns certs establiments o fins i tot el primer que es pensa és la piscina Maria Teresa. La piscina Maria Teresa, que és un edifici que és dels primers piscines públiques que tenim a Barcelona, d'estil racionalista. Si miréssim la part de sota, quan anem pel passeig, tot aquest edifici racionalista, aquesta obra que és de Miralles, Josep Maria Miralles, que ara el repetirem diverses vegades, perquè parlem ara de Coderre, però és que nosaltres tenim a Josep Maria Miralles, que és un arquitecte que no té el títol a Espanya, per temes de la guerra, de l'exili, però sí que va treballar moltíssim a Sitges, des que va arribar a Sitges l'any 30 amb el seu germà, i és on comença. Miralles i amb el seu germà, el Francesc i el Josep Maria, comencen també a idear aquest Sitges modern, aquest Sitges amb molts establiments de cara al mar. La primera que ideen és la piscina, aquesta piscina, que s'inaugurarà el 32, el 6 de març del 32, és a dir, ja estem gairebé han passat aquests 90 anys, és a dir, estem a uns 90 anys de tot el que explicarem ara. Aquesta piscina anava acompanyada de tot un gran projecte, aquest gran projecte que van iniciar primer els Touring Sitges, que eren uns grups de turistes, unes societats que hi ha pensades per el desenvolupament turístic de Sitges, i creen al voltant d'aquesta piscina. Volien crear tots uns espais, un gran hotel, el casino, aquest casino, aquest platja d'or que ja ideen també, i a l'altre costat, on se li deia que era un parc com un parc infantil, que és els nostres ronxadors, aquí es fa el brollador. A l'any 30, on ara tenim el pícnic, l'origen del pícnic també era un edifici que era un espai com una terrassa amb balneari, és a dir, ja pensen en el mar. És a dir, comencem a pensar que tant el pícnic actual, que és el brollador, la piscina i el que és el Kansas, no tenim el Club de Mar encara en aquest moment, sí. I que és el Kansas, són tres edificis d'aquest projecte que es tenia, que es demana permís, evidentment, a les concessions les dona Costas, però són uns edificis amb certa importància i que, bueno, i que van tenir molta fama en aquells moments.
Un encaix aquí, perquè aquests edificis d'alguna manera també van ser per impuls municipal o tot va venir des de la iniciativa privada en aquest aspecte?
No, la piscina, tot en principi és iniciativa privada, però hi ha un moment que aquesta societat, que t'he dit, la Turing Sitges, que posa la primera pedra a l'any 30, bueno, no pot pagar el projecte, un projecte que en aquell moment costava 20.000 pessetes al moment, no el pot. I és quan l'Ajuntament decideix posar-hi mà i reuneix a la Societat d'Atracció de Forasteros, el mateix Turing Sitges, i agafa USA. USA, que ja és la que proposa fer els... És a dir, és público-privada, és a dir, terreny públic amb projectes privats. I és en aquest moment que diguem que tenim també l'Hotel Terramar, comencem a tenir ja l'autòdrom ja en ple funcionament, i és tot aquests projectes público-privat. Però el terreny és públic i tot són concessions. Són concessions que van a 15 anys, 15 anys i 15 anys. És el que dèiem, sí que són edificis, els primers, els edificis, estem parlant encara dels anys 30, potser el que és la piscina té una idea de quedar-s'hi més anys, de ser un espai o un, com és això, un servei públic. El que sí que té totalment una idea efímera és el casino Platja d'Or, que nosaltres... El casino té el seu origen en un edifici de fusta que era el pavelló de Txecoslovàquia a l'any 29 a Barcelona a l'exposició internacional. Pues el pavelló de Txecoslovàquia el compren i a la seva manera l'arreglen per construir el que nosaltres, que era preciós, aquest casino Platja d'Or, però què estem parlant? D'edificis efímers, edificis que no tenen, que estan a sobre la sorra o a sobre unes bases de formigó molt simples, no tenen fonament, estan a disposició del mar. Quan el mar se'ls vulgui importar, se'ls emporta. I a poc, evidentment, hi ha diversos estralls, el principal és la guerra. En aquest moment la guerra... ho enfonsa tot, tots els grans projectes que existien, la societat i, evidentment, també els edificis. I aquí començaria una segona etapa, que podríem dir que són els edificis que tenim ara. ¿Vale? És a dir, se'ns borren tot el que és edificis racionalistes, se'ns borren aquests anys d'abans de la guerra d'eufòria i tenim i arriba la guerra i passada la guerra amb la postguerra tenim els tres edificis que ara es troben amb l'espasa de Damocles a sobre. Vale? Podríem dir que el primer és l'any 44, 42-44, quan ja tenim l'arquitecte municipal de Sitges, ja no és Josep Maria Martino, sinó que és un jove Coder, José Antonio Coder, un arquitecte molt jove, que arriba a Sitges comença a treballar en moltes obres, però les seves principals obres d'aquest arquitecte, que després és mundialment conegut, és el Chiringuito i el que en aquell moment encara també es deia el Brollador, que era l'orxateria valenciana, que és el que... És que estem parlant de molts anys més tard o 15 anys més tard quan es passarà a dir el pícnic que coneixem ara. Fa dos edificis diferents. En un ja no ens n'hem de preocupar, sembla, que és el Chiringuito que és... ell, en aquell mateix moment fa dos estils arquitectònics mediterranis diferents, que és la reconstrucció, podríem dir, el Chiringuito de l'edifici de fusta que havia estat on es guardava la barca de sal, que havia estat també enderrocada o que estava allà. Aquest és un edifici que ara tenim salvat, sembla que tenim salvat, i després fa un edifici més destinat a un espai més ampli, és a dir, el Brollador, però tancant-lo amb unes arcades, que és aquest estil dels primers anys de Coder, molt simple, arquitectura mediterrània neta, simple, sense decoració, que és el primer, l'arxateria valenciana, que és aquest de l'any 44.
M'aturo un moment aquí, Beli, perquè del que nosaltres ara veiem del pícnic, què en queda de l'edifici original? Si és que és molt visible, la part de mar segurament més que la part de terra, no?
Clar, hem de pensar que el pícnic també estava a sobre, ara diuen, estava a sobre de la sorra. Si mirem fotos antigues del pícnic, els arcs aquests que veiem, si anem per darrere del pícnic, pel que és la part de la platja, aquests arcs eren molt més alts perquè eren on eren portes, accessos normals a sobre la sorra. Al fer-se el passeig ha quedat totalment desvirtualitzat, no té gràcia, no té unes portetes petites, però es conserva, el que és el pícnic es conserva.
Mm-hmm. Aquests arcs arribaven fins a baix, fins a la sorra, originalment.
Hem de mirar per darrere, els arcs que veiem arribaven fins a la sorra. Sí. Jo ara d'aquest tema ja l'he publicat, però ara esperava parlar amb vosaltres per després ja publicar-lo més tard, que és el tema d'aquests últims edificis, que és el Kansas, podríem dir, i el Club de Mar. Però en aquí també apareix aquesta foto on es veu el pícnic com era. El pícnic era un edifici que actualment es podria retornar perquè se'ls han anat fent afegits, però amb netejar el que era l'edifici original del qual es conserven els plànols a l'Arxiu Municipal de Sitges, tindríem el pícnic. No crec que poguéssim, no sé, això de, és que això ja no ho entenc, això és arquitectura i són de política, que és això de voler que recuperar la sorra, tirant a terra aquests edificis, no crec que la recuperin, tindrien que baixar el passeig i al baixar el passeig ens trobaríem la base del pícnic, perquè ja et dic, estava a peu de platja, perquè l'important era que tot tinguessin darrere les platges, el que ells deien balnearis, amb els toldos, les hamaques, etc.
D'acord. Per tant, estem al 1944, al pícnic.
I
després de la guerra, què va passar amb el casino Platja d'Or?
Clar, després de la guerra hi ha un moment que el casino Platja d'Or està destrossat, s'ha de renovar. També, parlant del pícnic i del... Torno per un segon perquè s'entengui, hi ha una tempesta molt forta l'any 49 que s'emporta per davant el nou pícnic i el nou Kansas. El nou pícnic i el nou xiringuito, perquè hem de pensar que només tenien 3-4 anys. Això fa que se'ls renovi la concessió, aquestes concessions de 15 anys que se'ls acabava l'any 51, se'ls renova per 5 anys més. És a dir, ens centrarem en l'any 57, aquests dos. Ja els tenim amb el senyor González i amb el senyor Calafell, Calafell eren, els tenim els dos. I en aquell moment, què tenim? La piscina destrossada, la piscina que no es pot, que l'Ajuntament no té diners per recuperar-la, i un grup d'estiuejants que creen el que es diu el Club Marítimo. El Club Marítimo estava capitanejat, podríem dir, per Casimiro Bernils, el de la Casa Bernils, una persona molt activa a Sitges, un estiuejant, però que va ser molt actiu a Sitges, i és aquí on ells diuen nosaltres ens quedem la piscina, també ens quedem i tirarem a terra el que queda d'aquest casino Platja d'Or i construirem un petit edifici, que és el que se li deia el restaurant de la piscina, i aquí creen el que serà després el Club de Mar. Però estem pensant que el Club de Mar encara és un terreny que no hi ha res.
Entesos.
I aquí comencen el seu primer projecte, que encarreguen a Miralles una altra vegada. Tornem a tenir Josep Maria el mateix que havia fet el brollador, tornen, que ell firma només arquitecto decorador, però se li encarrega Miralles i Miralles fa el primer projecte d'aquesta, com se li diu, el bar de la piscina, o sí, li posaven sí, el bar de la piscina, el restaurant de la piscina. És en aquest moment que també veuen que necessiten més espai i demanen a l'Ajuntament la concessió del terreny que quedava entre el que ara coneixem pícnic i la piscina. I a Miralles, un cop més, se li encarrega el projecte de l'any 52 del que serà el Club de Mar.
Per tant, queda ben clar, Beli, que dels tres equipaments, de Kansas, Pícnic i Club de Mar, el Club de Mar és el més nou dels tres?
No. Perquè després, no, perquè el Kansas, quan el que és el bar de la piscina, que dèiem, el restaurant de la piscina, ja no la necessiten, ja han passat al Club de Mar, aquest restaurant de la piscina es traspassa, o la concessió, estem parlant de concessions,
està clar.
Es traspassa amb un senyor que es deia Federico Walter Koch, que era un alemany, que a Sitges ja feia temps que havia obert diversos establiments, per exemple, el Piccolo Mundo, que era d'ell.
A l'Avinguda Sofia.
On estava el Calípolis. I ell és el que, en va fer moltes, el Chiripero, que era un aguat, que també... És a dir, aquest senyor que tenia el Villa Natalia, va ser una persona que va portar els primers alemans a Sitges i que va obrir moltíssims establiments, és el que es queda la concessió d'aquest nou bar, que és el Nautilus, i l'amplia. I torna a encarregar-li a Miralles el mateix, i el va ampliant. És molt bonic, que jo els penjaré, es van trobar i em van deixar que els pogués revisar tots aquests dibuixos de Miralles que va fent durant tots aquests anys pels projectes tant del Club de Mar com del que després serà conegut com el Kansas.
Per tant, cronològicament parlant, el més antic és el Pícnic, després vindria el Club de Mar i després, finalment, el Kansas.
I no ens oblidem de la piscina.
I no ens oblidem de la piscina. El més antic, piscina, Pícnic, Club de Mar i Kansas. Aquest seria l'ordre.
Kansas. Sí, i sempre s'ha intentat trobar aquesta unitat. Sobre el tema de que són edificis efímers, que cada 15 anys es tenia que renovar la concessió, que només existien 3 concessions, es va dir, sí que hem de dir que, per exemple, l'any 1965, a l'ECO es publica que l'Ajuntament, clar, la gent va demanant obrir-ne més. ¿Vale? I l'Ajuntament aquí, t'ho llegeixo un segon, diu: informa desfavorablemente la solicitud presentada por Pedro Abraira para instalar un snack bar en la playa de Sitges frente al sector entre la calle España y la avenida Sofía. És a dir, aquí ja volien ampliar. Por ser aspiración unánime de la corporación municipal, la visualidad despejada a lo largo de la playa de Oro, que ha de culminar en retirar instalaciones de la Chatería Valenciana, el Chiringuito y el Club de Mar de Sitges.
Això l'any 65.
L'any 65. Tan pronto caduque el plazo de las 3 concesiones, en atención que, además de que la instalación de merenderos y análogos pierde en dignidad la playa, resulta ello un desmérito de la mala estética de la playa i s'hi priva la vista al mar des del Paseo Marítimo. És a dir, l'any 65 ho tenen molt clar.
És a dir, l'any 65 l'Ajuntament té molt clar que un cop finalitzi la concessió de Kansas Pícnic Club de Mar, vagi a terra.
Vagi a terra. Però és que en el mateix ple de l'any 70, el ple de l'Ajuntament de Sitges sol·licita la rehabilitació de les concessions corresponents al Pícnic i al Club de Mar. Vale. És a dir, en 5 anys hi ha un canvi, i a la Direcció General de Puertos i Senyales Marítimes i demana una pròrroga, és a dir, ja estem al 70. I així, ara jo aquí ja no m'hi posaré més, però clar, què ens passa? A l'any 65 estem parlant d'edificis que tenen entre 20 anys, 10, 12, que sí, que en aquell moment no tenien cap mena d'importància patrimonial. Actualment potser estem davant d'edificis que ja tenen, tampoc en tenen molts més, en tindran uns 70 o uns 80, però que en aquest moment hem donat importància als arquitectes, els tenim a tot arreu, es cataloga Coder, se'ls fa exposicions, se'ls fa en Coder. Jo crec que també sí que hauríem de reivindicar Josep Maria Miralles, tintorer, perquè va ser també moltes de les obres que ens hem pensat durant molts anys, a la davallada, a Sant Joan, que eren de Coder, són de Miralles. Després s'ha anat veient, perquè és una estètica i ell no podia firmar. Però vull dir que sí, que potser sí que són edificis efímers, que haurien d'anar a terra, que evidentment la vista al mar, però que hi ha altres maneres més netes. Clar, és que sí que és un muro. Ara passes des del gruixador fins al Kansas i només trobes entre mala herba... bueno, clar, van posant muros. Però què hi posaran allà? Un altre xiringuito com els de la platja? De 300 metres, clar, el que explicava, tindrem 300 metres, què s'hi farà? No es pot aprofitar arreglant-ho, retornant-li l'estètica, no traient la pantalla aquesta que tenim, recuperant pel poble. És que al final el que hem de fer és recuperar aquests tres espais que són concessions, perdudes, no perdudes, però vull dir, abans de tirar-ho, podem plantejar altres usos.
Que... perquè entenc, Beli, que si algú es posés a recuperar, no direm l'esperit dels edificis originals, però com a mínim els que van quedar ja després de la guerra en la configuració que va fer Miralles pel Nautilus, que després seria el Kansas, i també pel Club de Mar, i el que ens queda de Coderre pel Pícnic, s'haurien de treure molts elements? Del Pícnic s'haurien de treure molts elements? Del Club de Mar s'haurien de treure...
Bueno, és que del Pícnic quedaria només, es pot quedar el Pícnic com era, és a dir, sense que es piquenique ni banys del costat, i tampoc, és a dir, quedaria un espai. Després pots netejar tot fins a l'inici del Club de Mar, és perquè a dir, tenim allà la cabanya, tenim afegits per parar un tren. Clar, aquí ja tornes a veure el mar, vull dir, ja no tens aquell caminet que separa entre el Pícnic i el Club de Mar, tens tot un espai.
És a dir, que tens un... evidentment ens traiem o ens trauríem aquella estructura afegida que es va fer al Club de Mar, que és una estructura d'alumini ara.
D'uralita, sí, sí. I igual que en l'altre cantó del Club de Mar, fins a la piscina també tenen com un tren allà, amb una altra estructura. Clar, no ha d'haver-hi aquests tancaments de verd constant, que vas veient tancament, que et dona sensació de que tu vas pel passeig. Sí que a vegades, no ho diguem, allò de fa més calor, tu vens, passes d'entre el Club de Mar i fa una calor, no hi ha vent i tal, i després tornes a estar airejat. Doncs no, airegem-ho. I vull dir, no sé, la piscina, recuperar-la, vull dir, una piscina com aquesta que es pugui utilitzar com s'ha utilitzat sempre, que les fotos són precioses, quan mires les fotos de quan era la Maria Teresa pública, amb una gentada, un ambient maco, diguem, a Sitges no tenim on anar, evidentment no tenim on anar. I tu mires les fotos d'abans, que jo em passo el dia, jo és que a vegades visc més els Sitges dels anys 30 i sóc feliç, que no surt Beli de casa, no surto de casa, però estic a Sitges dels anys 30 i sóc superfeliç i llegint-me les cròniques del que es feia al brollador, del que es
sí
feia...
Que, sí que és cert que probablement la piscina hauria viscut una altra història si no hagués patit aquell malaurat accident que va patir en el seu moment, aquell accident d'aquella criatura que va morir en el desguàs de la piscina. Potser la vida futura de la piscina hagués estat una altra també.
Clar, jo vivia davant i jo recordo que al revés, nosaltres estàvem davant, però amb els amics de casa d'allà saltàvem corrents a la piscina, a banyar-nos allà a la piscina perquè era un ambientaci. També hem de dir que no tot és brit. Quan es diu el Club de Mar, la pres, no. El Club de Mar va tenir una concessió de l'Ajuntament per també uns anys. El que aquí no s'han complert són els anys de concessió. No és la mala fe de ningú ni la mala fe de no ningú. Vull dir, aquí s'han anat allargant unes concessions, això és problema de qui els allarga i qui els accepta, però hem de pensar que quan als anys 50, després de la guerra, la piscina queda destrossada, l'Ajuntament demana al Club de Mar si es pot encarregar d'arreglar aquesta instal·lació i quedar-se-la i arreglar aquesta instal·lació. És a dir, i li deixa, i deixa tota una normativa de quants anys a quants anys i quins són els usos. Per exemple, diu la concessió de referència respecte a la piscina amb el Club de Mar comprende el aprovechamiento de todas las instalaciones, edificios y construcciones y terrenos que están comprendidos entre el espacio de la Orxetería Valenciana por su linde en Poniente tal, y el Club Marítimo Playa de Oro por otro lado. És a dir, a la Club de Mar els hi donen tot això. Reservar gratuitamente al Club de Natación de Sitges, cuya actuación data desde hace más de 25 años, los locales situados en los sótanos, un altre exemple, clar, y al final de la construcción de la piscina María Teresa, que está enclavada dentro de la construcción. Concesión tendrá una vigencia de 40 años naturales a partir del año 51. Por lo tanto, terminarà el 31 de diciembre de 1990. És a dir, estem parlant de que ells tenien la concessió fins l'any 1990. Ells s'han encarregat perquè l'Ajuntament no podia d'arreglar-lo, però clar, del 90 sí que van haver-hi posteriors arreglos, el nen, la desgràcia aquesta, però clar, salvo l'aplicació en cas d'alguna, les clàusules decisòries que luego seran relacionades, i van posant les set. Clar, estem parlant més d'un tema de no complir les concessions o no complir, perquè clar, l'any la piscina, com pots veure, no estava predestinada a terra, perquè hem parlat de l'altra, l'any 70, a terra, però aquí la piscina l'any 50 ja els hi donen fins l'any 90. Però, bueno, no s'han conservat la part de baix, que és la on hi havia havia hagut la discoteca, que era la galera, era?
Exacte.
Hi ha moltes coses que se'ns escapen, però que la piscina no estava destinada a anar a terra, que és el primer que també diuen que va a terra, jo crec que tenim, bueno, tenir a primera línia de mar una piscina municipal que pot recuperar-se l'ús públic és importantíssim.
Per tant, la solució, no diré que de compromís, però la solució que tindria una justificació històrica més interessant seria retornar els edificis al màxim nivell d'originalitat respecte als seus projectes inicials i mantenir-los d'aquesta manera.
I netejar tot el que és l'espai que s'ha creat al seu voltant, tots aquests espais tancats, i retornar-los, i retornar al seu ús. Jo crec que l'ús públic és important també per entendre el per què es conserven, perquè si no ha de ser benefici pel poble, al final diran, i el patrimoni, per què l'hem de conservar?
El que passa és que, deixant de banda aquest criteri, des del punt de vista legal, els edificis no tenen un suficient grau de protecció com per que puguin evitar l'enderroc per part del Ministeri.
Jo crec que no, i si no s'ha aprovat encara el pla, si no s'ha aprovat encara menys, si no tenim aprovat el catàleg del patrimoni i hi ha al·legacions per part dels propietaris d'aquests edificis, que és el Ministeri, si no s'apreta i no se'ls explica i no se'ls intenta proposar un projecte interessant que a ells els interessi, jo crec que res, anirà tot a terra.
Bé, doncs volíem nosaltres posar una mica de fil a l'agulla de la història, com els dèiem, en el bloc Criticar de la Beli Artigas, ja hi ha part de la història. La Beli ens diu que ara hi haurà la versió completa de la història, que hi haurà l'afegit aquest que li queda pendent i que no és menor, que valdrà la pena també ficar-hi una història que va començar, bé, gairebé, també ens ho deies, Beli, el 2 de desembre del 1923, aquest any farà 100 anys, que s'anunciava per primera vegada a l'ECO que la primavera de l'any 24 obriria el Passeig de la Ribera una sucursal de l'Orxateria Valenciana de Barcelona. O sigui que tot plegat, diguem-ne, com ho diríem això? La llavor original va aparèixer en aquest ECO de fa 100 anys perquè aquesta Orxateria Valenciana seria després la que es convertiria a l'antic brollador de l'Orxateria Valenciana i després el pícnic a l'any 57 arran de la pel·lícula tan coneguda de Quim Nòbec com a protagonista i el senyor Mates, que va agafar aquesta pel·li d'èxit per posar nom a aquest local que encara avui perdura. Beli, gràcies una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.
I fins la propera, i a veure si hi ha sort dins la dissort.
A veure.
Gràcies de nou.
Una abraçada.
Adéu-siau.